Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha lamentat la mort de l'expresident nord-americà Jimmy Carter. Biden ha interromput les seves vacances a les Illes Verge per atendre la premsa i dedicar unes paraules a qui ha definit com el seu amic.
Jimmy Carter ha viscut una vida que no es mesura en paraules, sinó en fets. Mireu el seu llegat. Va treballar per erradicar malalties no només al seu país, sinó arreu del món. Va treballar per la pau i va fer avançar els drets civils i humans. Va promoure eleccions lliures i justes arreu del món. I va construir cases pel sense sostre amb les seves pròpies mans. La seva compassió i la seva brúixola moral han guiat la gent i han canviat i salvat vides arreu del planeta.
L'ex-president demòcrata Jimmy Carter ha mort als 100 anys al seu domicili de Plains, a l'estat de Georgia, acompanyat de tots els seus familiars. Va ocupar la Casa Blanca entre el 1977 i el 1981. I anys més tard, el 2002, va rebre el Premi Nobel de la Pau pels acords de Camp David entre Israel i Egipte. Segons ha informat el centre Carter, es farà una cerimònia pública per acomiadar-lo tant a Washington com a Plains, on serà enterrat. Repassem ara altres notícies en format breu amb en Joaquim Albalater.
Tercera manifestació multitudinària al País Valencià per demanar la dimissió de Carlos Mazón quan es compleixen 2 mesos de la dana. Segons la delegació del govern espanyol, hi han participat unes 80.000 persones. Denuncien que se senten abandonats i reclamen més agilitat en les ajudes.
Represàlia contra Rússia del president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, fins a ara estret aliat del Kremlin, ha limitat l'estada dels russos sense visa al seu país a màxim 90 dies, quan fins ara podien estar-hi el doble. A més, acusa Moscou de mentir sobre les causes de l'accident de l'avió en què van morir 38 persones. Reclama compensacions i que els responsables siguin processats.
Rescatats 116 migrants que viatjaven en diferents pasteres cap a les illes de Cabrera, Eivissa, Formentera i Mallorca. 4 persones han estat ingressades per hipotèrmia. Al cap d'any han arribat a les Balears prop de 5.800 migrants, més del doble de persones que el 2023.
La Generalitat es compromet a ampliar el servei de dentista públic si s'aproven nous pressupostos al Parlament. La consellera de Salut, Olga Pané, ha avançat que treballen per estendre la prestació a persones d'edat avançada i amb rendes baixes de cara a l'any que ve. És temps de pessebres i a Can de Bànol, al Ripollès, s'hi fa una exposició amb més de 100 pessebres i diorames, alguns de grans dimensions. Hi han participat artistes de tot Catalunya. Aquesta és la 4ª edició de la Mostra de Pessebres Populars i coincideix, a més, amb el centenari de la Torre Modernista Mossèn Tor, que és on es fa l'exposició.
Abel Adam, president de l'Associació Cultura i Compromís, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies l'alta qualitat dels pessebres que s'hi poden veure.
No és el mateix que vingui un pessebrista amb una caixa i et digui, aquí et fico pessebre i adiós, muy buenas, que ho ve que et vinguin aquests pessebristes de Manresa, Castellà del Vallès, Artés, Mataró. 6 setmanes, tots els pessebres aquest any, tots són fets a mà, amb una dedicació brutal.
La Mostra de Pessebres es podrà visitar fins al 26 de gener, inclosos els dies festius de Nadal.
Esports, el Barça ha perdut contra el Real Madrid el clàssic de la Lliga ACB de bàsquet per 73-71. El Blaugrana Metu ha tingut la victòria del Barça a les mans, però ha fallat el darrer llançament de 3 punts. També a l'ACB, Manresa 80, Baskonia 82 i Saragossa 96, Bàsquet Girona 68. Aquest dilluns, Penya Gran Canària i València Lleida. Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina, Penya 63, Unigirona 78.
En futbol, el Barça masculí ha tornat a l'activitat aquest diumenge amb la ja tradicional sessió a porta oberta a l'estadi Johan Cruyff amb la presència de 5.300 espectadors. Aquest dilluns hi ha una nova vista per avaluar si Dani Olmo pot ser inscrit a la Lliga a partir de l'1 de gener. El Barça, però, no confia gaire en una resolució favorable després de la negativa de divendres passat.
En futbol internacional, a la Premier League, el Manchester City ha guanyat per 0-2 al Leicester. Els de Pep Guardiola han tornat a guanyar, doncs, però, tot i així, són a 14 punts del líder, el Liverpool, que ha golejat el West Ham per 0-5.
I en futbol sala, el Barça i l'Indústria Santa Coloma jugaran el títol de la Copa a Catalunya després de superar les semis, l'Hospitalet, Bellesport i el Mataró, respectivament. La final aquest dilluns al pavelló de l'Indústries i també juga aquest dilluns la final femenina entre el Penya Esplugues i el Les Corts.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Estem encetant aquesta segona hora del, com dèiem, el penúltim dia de 2024. És dilluns i en aquesta recta final nosaltres proposem un somni sonor. Això sembla aquelles botzines de, dels partits de futbol, no? Potser és algú que està pensant ja amb el nou estadi del Camp Nou. I aquest és el resum del darrer programa.
Les aventures s'han de fer mesurades i ben planificades, sobretot tant a la mar com a la muntanya. Això seria una cosa. Després, tant a les notícies com a l'espai del temps, a vegades parlen d'alguna població i diuen la ciutat tal. Volia saber a partir de quin nombre d'habitants es pot anomenar una població com a ciutat. O hauria de ser poble o vila o ciutat.
Això de menjar els torrons aquests dies així... es fa a Catalunya i també a Espanya o en algun altre país, també?
Era per el tema de les cartes, del segell.
Sí.
En principi, bueno, jo he treballat molts anys de repartidor.
Sí.
I en principi, cap carta que jo havia entregat tenia segell, perquè només amb la direcció telèfon, en principi ja ho entregava.
No tenen telèfons analògics, antics, mòbils... jo soc molt aficionat dels encants allà a la plaça de les Glòries.
Sí.
I a dalt, a baix on hi ha tota la xatarra, no. Però les botigues que hi ha a dalt, les parades que hi ha a dalt, que són físiques, que són sempre a les mateixes persones, hi ha parades que tenen telèfons allà, bueno, tenen telèfons, càmeres de fotos antigues...
Bueno, jo et volia preguntar, això dels Reis.
Sí.
Això d'on carai ve, perquè aquí els hi parles dels Reis i no en tenen ni punyetera idea de què són, ni a França tampoc, i tinc un amic italià, i també me'n recordo quan vaig venir a viure aquí el 2010, i això els primers Nadals, jo sempre li deia els Reis, i bueno, clar, ells celebraven el dia 1, i ja s'han acabat les festes, el dia 2 ja traiem les llums de Nadal nosaltres.
Molt bé, interessant la pregunta. Per què els Reis aquí se celebren i altres indrets no?
Però és que no es fan ni a França, ni a Portugal, ni només es fan a Espanya.
Un bon resum de les 16 trucades del darrer programa via xarxa, correu, telèfon, i destaquem la del Josep de Calafell.
Per donar resposta al lloc més fred de la Terra.
Ah, sí, quin punt és?
quan jo anava al col·legi, era Verkhoyansk.
Verkhoyansk és...
Que el seu registre és de menys 67,7.
67.
De l'any 1892. Però últimament se li ha ajuntat que més o menys per dècimes de diferència Oymyakon, tots dos a la Sibèria, vaja.
Doncs vinga, som-hi, encetem segona hora. No tenim cap trucada ara mateix. Si algú s'anima, si té una pregunta per reduir el nivell d'ignorància, anirà molt bé perquè aprendrem tots. I mentrestant, seguim demanant si algú sap alguna cosa d'aquest ritual fet amb 12 anelles de ceba, d'una ceba tallada, deixades a la fresca, i a l'endemà, si alguna d'elles tenia aigua, corresponia al mes, que seria més plujós. I després també un altre ritual, en aquest cas ens l'ha proposat l'Iu, sobre els pètals, que també li ve del record de l'àvia. Els pètals de narcís, posats a sol i serena, aconseguien esdevenir un desinfectant molt bo. Són dues trucades que tenen un paral·lelisme i de moment no tenen cap resposta. Si algú que pogués confirmar-ho, aniria bé. I el telèfon segueix sent el mateix, el 93-201-7474. La vida que hi ha en aquestes dues hores es multiplica quan el Pau Bartrolí, de bon matí, posa en solfa el que heu demanat. I al final de setmana destaca els il·lustres. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres, i de totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és per en Santi Casanovas, fan destacat a Facebook. En Josep Lluís, d'Horta, ens preguntava què és l'estraperlo? D'on ve aquesta paraula? En Santi ens ha aclarit que estraperlo és un sinònim de mercat negre i ve de l'acrònim de dos cognoms, el neerlandès Strauss i l'italià Perlovich, Perlo. Els dos van patentar un particular joc, la ruleta Estraperlo, un joc que va aixecar molta polseguera quan es va implementar a Espanya durant la Segona República per la seva fàcil manipulació i que Lluís Companys es va negar a autoritzar a Catalunya. Moltes gràcies, Santi. I aquí ho tens, Josep Lluís. El segon lloc és per al divulgador científic Joan Anton Català. La Marieta de Sant Fos de Campsantelles pregunta per què tot l'univers es mou en sentit antihorari. En Joan Anton ens ha aclarit que no és així. Diu que res obliga els objectes, ja siguin galàxies o partícules, a girar en un sentit igual per tots. De fet, fora de la Terra no hi ha sentit ni horari ni antihorari, ja que no hi ha referències absolutes. Gràcies, Joan Anton. I aquí ho tens, Marieta. I el primer lloc és per l'Optimot, el Servei de Consultes Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya. En Ramon de Llinars pregunta, quan vaig pel carrer, què faig? Dono la volta a la poma o a la manzana? Els companys de l'Optimot ens han aclarit que ni una cosa ni l'altra. Quan surts, Ramon, dones voltes a l'illa de cases. Les formes manzana i poma no es poden fer servir amb aquest significat. Així que dubte aclarit. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són Santi Casanovas, fan destacat a Facebook, Joan Anton Català, divulgador científic, i l'Optimot, el Servei de Consultes Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a tots per la vostra participació. Recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook som La Nit dels Ignorants i a X Nit Ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies, Pau, i endavant. Mira, tenim una primera trucada, segona hora. Ramon d'Aguilar de Segarra, bona nit.
Bona nit.
Tu diràs.
Bueno, doncs això de la ceba, en diuen el pronòstic de la ceba. I es fa ara la nit del 31 cap a 1. Jo no he sentit a parlar. Havia sentit a parlar, però ara ja poder no hi ha ningú que el faci. Això. Però a més ho he mirat ara pel Google i ho explica amb tota mena de detalls com es fa i tot el d'això. Vull dir que és una cosa que es veu que fa anys que existia.
L'Albert comentava que era per Sant Joan.
No, bueno, ja et dic que jo havia sentit a dir això, que era ara el dia 31, i també el Google ho he mirat i també posa el dia 31.
Molt bé, Ramon.
Sí. Doncs ja et dic, jo tenia alguns amics no fa gaires anys que encara ho feien, ara fa temps que no els he vist i no sé si ho fan o no.
Que curiós, no?, que hi hagi unes anelles amb aigua i altres que no.
Doncs mira, sí, bueno, jo no sé si deu donar bon resultat o què, però mira, la gent doncs hi tenien aquesta afició i es veu que anys enrere es feia bastant això, està perquè no ho havia sentit a dir varia, per molta gent, i en diuen el pronòstic de la ceba.
El pronòstic de la ceba, sí, sí.
Sí, sí.
Hi ha gent que és de la ceba i d'altres que fan el pronòstic de la ceba.
Sí, sí, mira, d'aquesta manera saben, tenen una orientació dels mesos que plourà, que hi haurà bona pluja, que no n'hi haurà, però jo em sembla que deu fallar una mica, perquè ha de ser bastant difícil.
Científicament costa de demostrar, no?
Sí, clar. Però mira, es veu que es feia. Es feia, ja et dic, i ara, i avui, per saber més segur, ara ho he mirat al Google i hi ha tota plena d'explicacions que ho explica.
Està molt bé. Ramon, algun moment bonic d'aquestes festes per vosaltres?
No, no, mira, jo, saps el que passa? Jo tinc 74 anys i vinc tot sol, i mira, normalment, doncs, aniré fent el normal, de poca cosa, i ja està.
I anar passant, anar passant.
I anar passant, sí.
D'acord, doncs gràcies per escoltar-nos, Ramon.
Sí, tots els dies us escolto i m'agrada molt tot el que esteu dient.
Està molt
bueno, bé. Que passeu bones festes i que tot vagi molt bé.
I tant. D'acord. Doncs vinga. Adéu-siau, al ritual de la ceba. I em sembla que continuarem amb la Concepció de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Hola?
Sí, som aquí, som aquí.
Vinga, doncs jo també trucava pel calendari de la ceba, val? A casa el meu pare és, bueno, era pagès, perquè ara ja ho fa el meu germà, i fins fa poc el meu germà no sé si ho fa o no, però es feia per ara, crec que era el Nadal. No sé si la nit de Reis o abans de Reis, jo diria que potser la nit de Reis, o per allà, que posaven això, obrien una ceba i posaven les clafolles de ceba a la nit al terrat o al balcó, i el dia següent sí que miraven les clafolles que on hi havia aigua, volia dir que aquell mes plouria més, i els que no n'hi havia, doncs que seria més sec. I com que són de pagès, doncs fins fa pocs anys ho feien, ara ja no ho sé perquè el que s'hi dedica és el meu germà i no ho sé tant, mal, però fins ara sí que es feia i era a les Garrigues, que és molt sec, per tant hi teníem bastanta fe.
Veus que bé. Quins records, no?
Sí, records molt emotius, sí.
Està molt bé, Concepció. No sé si voleu dir alguna cosa més.
No, res més, doncs bones festes que queden a tothom i, bueno, bona nit i que puguem dormir dintre una estona.
Sí, vinga. Sobretot això.
Adéu.
Que vagi
bé. Sí, exacte.
Adéu-siau. Bona nit.
Adéu-siau.
Doncs sí, és el que passa. A vegades ens diuen, és que me sap greu perquè m'adormo escoltant el programa. Al contrari, que bé poder dormir, no? El problema és quan vols dormir no tens son. La Montserrat de Mataró diu, m'han regalat un llibre que es diu Mitologia de la muntanya de Montserrat. Molt recomanable pels amants del tema. L'autora és l'Adriana Beltrán, del Rio Sousa. I l'assumpte del Vendrell diu, algun biblista ens podria explicar com s'ha traduït la paraula grega catalima i quina relació pot tenir en com eren les cases pairals de la zona de Betlem a l'època del naixement de Jesús? Si tots van acudir a la casa pairal a empadronar-se, la catalima devia estar plena de gent de la família que hi havia acudit per complir amb l'edicte del César. Per això es va produir el part a l'estable? Com ho entenen i com ho expliquen els cristians que encara hi ha a Terra Santa, descendents dels primers cristians d'aquella època? Si hi ha algun biblista entès que ens ho pogués aclarir, ens ho diu per escrit això a l'assumpte. Doncs va, ara no tenim cap trucada, però sí que tenim ganes de sucar una mica de pa. I per això va venint aquesta música.
Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Subirà.
Bona nit. Vull acabar demanant-vos que em digueu amb quina felicitat.
El Domènec Subirà acaba amb una felicitació de com acomiadaríem aquest any i encararíem el nou, Domènec.
Bona nit. Vull acabar demanant-vos que em digueu amb quina felicitació acabaríeu aquest any i encararíeu el nou. Dic felicitació, però pot no tenir res de felicitació i quedar-se en una reflexió, un record o un desig. En el que segurament estarem tots d'acord és que el canvi d'any es pot veure com una oportunitat. Els canvis, sí, es poden fer en qualsevol moment, em direu, ja ho sabem. Però ja que socialment hem convingut tots que el cap d'any és un bon moment per plantejar-los, fem-ho així. Va, avui no desobeïm. I buscant entre tot el que sento aquests dies, m'atreveixo a fer dues grans divisions de felicitacions d'any nou. Els que per cap d'any recorden la gent que s'estimen i les coses bones que han passat, i els que miren endavant i ja pensen en el que volen del nou any. Per exemple, algú que diu «Gràcies per haver seguit estant al meu costat, feliç any nou». O algú que diu «Desitjo que aquest any us passin moltes coses i totes bones». A partir d'aquí hi ha els que fan una felicitació molt oberta a tot, com aquesta que llegeixo d'un recull a la xarxa, m'han dit que només es viu una vegada, i aquí estic, esperant a veure si aquest 2025 em toca. O d'altres que ho personalitzen en el seu amor, segueixo llegint. He decidit que tu siguis el meu últim desig del 2024 i el primer pensament del 2025. Després hi ha els que s'ho miren tot com un repte. Aquest any no deixis de córrer rere els teus somnis, i poden afegir un punt d'humor. Si no els atrapes, almenys t'aprimes. O hi ha els que des d'un principi desdramatitzen. Si aquest nou any has de cometre errors, procura que siguin nous, per un any ple d'errors meravellosos. Hi ha també els que de tot en fan una conya, els que dediquen la felicitació als amics o els que pensen en la seva vida. Vosaltres en què i en qui pensareu? Quin sentit li voleu donar? Com acomiadeu i com saludeu el canvi d'any?
Domènec Subirà, moltíssimes gràcies. I ara cap a Tàrrega. Mercè, bona nit.
Bona nit. Que surto amb cadena, ja?
Sí, ja l'estem sentint. Sí.
Escolta, jo el que volia explicar és això, que em vaig trobar amb un llop. Amb... I aquí a la Segarra. I no sé dir... D'aquí a la Segarra no en parlen dels llops, però a mi vaig trobar i em va amenaçar. Un llop molt gros, no com els ibèrics. Jo acostumo a anar sol a caminar. I vaig sentir un gos, doncs vaig pensar que era un gos, que hi havia un caçador de moment. Però després, a mesura que m'anava acostant, sense cap por, l'animal anava cridant més. I quan el vaig tenir a la vista, ell estava en un marge, movent-se amb una gran velocitat, amunt i avall, entre els arbres, entre les mates, i amb una boca oberta cridant i... Bueno, amenaçant, estava amenaçant. Però jo no acabava de veure, i la veritat és que allà no, els llops només els havien vist en els contes. No s'hagués pas corregut que allà hi hagués un llop, ni pensar-hi. És que ni el podia veure de gros, anava d'un cantó a l'altre, d'on era, jo m'anava acostant pensant que estava lligat, que li havia passat aquell gos. Primer vaig pensar un caçador, ara a mi d'avui anava acostant, com més m'hi acostava, més cridava, i ui, la boca... unes amenaces, uns d'allò... I quan... Però jo, a poc i tranquil·la, sense por ni res. I quan vaig ser bastant a prop, es va començar a marxar amb una velocitat, i m'ho he inscrit, com si l'hagués garrotejat jo, com un gos quan el pegues que fa aquells crits, però ni pensar, una cosa molt forta. I una velocitat tremenda. Després va passar per... un posto que no hi havia arbres, i el vaig veure bé, ostres, quin animalot més gros. Què podia ser? Mira, jo em vaig quedar amb la idea que no sabia què era. Si era un animal que s'havia escapat d'algun lloc, bueno, vaig pensar de tot, però al final vaig pensar en el llop, però és molt difícil, i va ser el llop gros.
Per tant, Mercè demana si a Tàrrega hi ha confirmació que hi hagi un llop.
No, a Tàrrega no. Ho vaig dir amb aquests, com se'n diuen, aquests dels...
Els forestals.
Els forestals de Cervera, ho vaig dir.
I què li van dir? Que sí? Que hi ha un... No, que tenen localitzat un llop?
Bueno, no el tenien localitzat, que... Bueno, que... Els de Lleida em van donar el telèfon dels de Cervera. I el de Cervera diu, home, si arriba segons qui... Jo no vaig segregar adrenalina perquè no tenia por. Era un gos i no. Però si arriba a segregar adrenalina aquell dia, se'n tira a sobre i acaba amb mi aquell gos, eh?
Què vol dir que quan segregues adrenalina als gossos...
Adrenalina quan el gos se n'entere que tens por. I llavors és més força i més seguretat i poden fer el que...
O sigui, no la va atacar perquè vostè no va tenir por?
Tot allò que era un gos. Que era un gos...
Però després va veure que allò era un llop. Demanem, hi ha localitzat algun llop per aquells viaranys, no? Per aquells
morts? El que passa que ara ja hi ha anat algunes altres vegades, ja no hi és.
Però si vostè l'ha vist...
Si troba una altra persona d'aquella manera i té por, es dona compte que és un animalot així tan gros...
És que tinc la impressió que em sembla que ja s'ha vist més d'un llop per aquí al país.
Després em va avisar, també vam anar al Miracle, sí, passar uns dies i vam caminar, i dintre d'aquests boscos ens va donar l'avís. Donen un avís perquè són allà. Però no ens va dir res allà, ni el vam veure ni res.
Amb la mà de senglars que hi ha, tindran molta teca.
Sí, mira, del mateix lloc on ell va sortir, m'acabaven de sortir unes cabretes tranquil·lament,
Vull dir que al llop no li faltarà teca, no?
No li faltarà. Però allí la Segarra el troba, però és que amenaçant, i anava d'un cantó a l'altre, d'un marge, sí. D'un marge, un tros de marge, amb un cantó a l'altre, amb una amenaça... Però
sí, sí,
res, estava... un gos que pateix.
Estava neguitós. Doncs demanem, Mercè, demanem si hi ha algú que estigui més al corrent de l'última hora dels llops a Catalunya.
Això, és que jo llegeixo, perquè no el sé, que porta, que llops, que s'han trobat... De la Segarra no en diu res.
Doncs amb aquesta...
Era la Segarra.
A veure què en sabem de la Segarra. Mercè, la deixaré, que tenim dos oients esperant.
D'acord. Només perquè se sàpigui,
Sí. Doncs vinga, adéu-siau, bona nit. Anava sola, caminant, no?, i te trobes un llop, i dius, bé, i ara què?
I gros. No d'aquests ibèrics, Molt diferent, molt gros i negre.
Sí. Mercè, li envio dos petons, que tingui molt bona entrada d'any.
Gràcies, igualment,
Adéu-siau. I ara cap al Vendrell, amb la Montserrat, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira... M'ha fet molta il·lusió sentir que un ciutadà d'aquest poble del Vendrell, bueno, em renyaran, perquè és vila, es truqués i estava mig adormida i al sentir el Vendrell dic, hombre, doncs ara els vaig a trucar perquè tampoc he pogut felicitar-los, no, les festes de Nadal. I per això els he trucat. Però no és per fer cap més preguntes, sinó per desitjar-se a tu i a tots l'equip de la nit dels ignorants, que sou una meravella, un bon any i molta salut per tots.
Igualment, Montserrat, una abraçada.
Una abraçada. Vinga,
molt bé, bona nit. Ara del Vendrell cap a Barcelona. Marina, bona nit. No sé. Marina?
Desitjar un feliç any nou.
Sí.
I que jo diria que ens podem dir el nom Coratge, perquè Coratge per tirar endavant tot el que hem de fer i que sigui positiu. El que fem i el que es vingui.
Clar que sí.
I després, ara que he sentit aquesta senyora que parlava dels animals, m'han dit, bueno, gent que anava a Estràlia, que és un perill, molt perillós perquè hi ha uns animals molt perillosos que apareixen així de cop i volta. I que quan s'hi va, s'ha d'anar molt en compte, No sé quina mena de mesures poden utilitzar. A veure, això llegint en un llibre o buscant informació, es veu que hi ha a vegades... Bueno, allí Austràlia és un país molt difícil, m'han dit. Que sigui bonic o no.
Vols demanar si ens escolta algú des d'Austràlia?
Sí, gent que viatja molt, també, alguns amistats, germanes d'una amiga meva, cunyats i tot, cunyats d'una amiga meva o germans. Ella ha viatjat, però a Nova York és diferent, home. Però, per exemple, a Austràlia i altres llocs, no? Però es veu que allí sí que hi ha una mena d'animals... que et mengen i que, bueno, s'acaben amb tu, m'han dit.
A veure què estan
parlant. En compte, per aquests llocs així.
D'acord.
I volia saber a veure què em poden dir. No se m'ha ocorregut. Sobretot, feliç any nou i ja anem parlant.
D'acord, Marina.
Molt bonic l'altre dia, també, de 24 a 25, L'any que ve puc representar alguna cosa.
Ah, el pessebre, eh? Sí, sí.
D'acord. L'any que ve.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada. Adéu-siau a tothom.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos. L'ha comprat a la botiga ja arrebossada.
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara ve Nadal.
Caga turró.
De tots a Banducan.
Panses i figues i...
Catalunya Ràdio. Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Si alguna sèrie per animar, diguem, a la meva filla a veure, a aprendre el català. I li hem dit que miri
alguna sèrie, però no sap quina veure perquè ha dit una llegada. I que no sigui Merlí, deia el Miquel de Sabadell. Exacte. Una sèrie per un adolescent de 12 anys.
Exacte. No sabria què dir jo ara, ja m'ha passat això. Però estic segur que amb el, això, amb el capítol aquest del 3K, hi ha tot uns segments molt, molt marcats amb oferta d'aquesta i potser algú en està al corrent, algú jove que tingui informació.
Una altra pregunta del Pou que espera resposta i relacionada amb la pantalla és del Josep Lluís d'Horta i va sobre la primera pel·lícula de King Kong.
La primera pel·lícula de King Kong de quin any era, pregunto jo?
La primera de totes.
La primera, els orígens. Ara és l'Andreu del Baix Camp amb una pregunta sobre la tradició de brindar.
D'on ve el costum de que hàgim de picar les copes a l'hora de brindar?
Exacte, això, no sé, és que encara que no existís, picaries, no? Encara que això no hagués fet ningú, de seguida dient a picar una mica.
I seguim parlant d'orígens, ara sobre el fricandó amb l'Eulàlia de Masquefa.
Aquesta paraula fricandó, si algú sap de què ve, perquè el fricandó no deixa de ser una carn en suc, per cert, molt bona i molt ben cuinada quan es fa bé. I bé, però la paraula fricandó, no, en realitat deu tenir algun origen, deu venir d'algun puesto.
Doncs si algú té resposta, aniria molt bé. D'on ve fricandó? És un d'aquests temes que dius, mira, guaita, què fan ara? Si hi ha alguna resposta o pregunta, és un bon moment. 93-201-7474.
Mm-hmm.
38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. 15a, amb direcció i presentació de Xavier Solà.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i amb tants anys de carrera, perquè jo soc, tu saps, perfectament, soc un seguidor que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
2:45 i cap a Palafrugell. Josep, bona nit.
Bona nit a tots. I bones festes i molt bon any per tothom. Salut i sort per tothom.
Igualment.
Voldria fer una pregunta. Jo sentia i m'agradava molt un músic que es deia Mark Knopfler.
Mark Knopfler, i tant, i tant.
És que sí?
I
perquè
tant.
He preguntat a aquesta noia i si el coneixia. Sí. I vaig anar a fer l'altre dia una ressonància, que ara posen música, com entres en allà,
sí,
el tubo aquell que posen, posen uns d'allò, i em va dir que tria la música, i diu, ai, no el coneixem. I quan vaig sortir, dic, ai, sí, m'ho ha agradat molt. És mort o està viu encara, en Manofer? No ho sap algú?
Jo diria que és viu, demanem-ho, està bé. Diria que és viu,
molt
però
bé.
Està molt bé, perquè així el podrem posar.
Sí, el coneixes, Xavier?
Sí, i tant, sóc un seguidor fidel. Sí.
Estupendo. Vale.
D'acord.
Estupendo. Moltes felicitats i moltes gràcies per tot.
Igualment, Josep, igualment.
Bona nit.
Bona nit. Anirem ara cap a Barcelona. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, que estava escoltant que volíeu una sèrie per una nena que tenia 12 anys. Doncs jo em vaig veure una, bueno, és per veure-la a la tele, no és de Netflix. I és una nena que viu amb uns germans, és d'època, eh? I és molt, molt re, que tot em fa cuentos i és molt alegre. I, bueno, pues, jo és que em vaig enganxar amb ella i no. Quan la va acabar em va saber molt de greu. I gent més, sigui més gran, perquè jo ja tinc 74 anys, no? Però és maca per nenes, també, que i veurà que els fa il·lusió. Si ho volen començar a mirar-ho, a veure què els sembla.
A veure, repetim el títol.
Anne. És inglesa, eh?
Uh-huh.
I és d'època. Viu amb uns germans senzills, viu en una casa senzilla i tot. Però, bueno, és molt maca tot ella. Aquesta nena té un encant.
Que bé, doncs és una bona referència.
Sí, sí, tant. A més, ha agradat a molta gent que ja també l'ha vist com jo i, bueno, i nenes joves també.
Excel·lent.
Doncs ja ho saben, si la volen provar, a veure si us agrada.
Gràcies, i que tinguis bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit i bon any.
I bon any. I ara de Barcelona cap al Baix Camp. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, se va fer una pregunta fa uns dies.
Sí.
Referent a que quan anuncien el temps o diuen el poble, diu que... O sigui, que relaciona la quantitat d'habitants del poble perquè sigui poble o vila. I això no és cert. Si una població és vila, és per una concessió d'algun noble antic, el comte de la comarca, o vull dir, no té res a veure que tingui... O sigui, que una vila pot tenir 500 habitants i un poble 2.000, i un és vila i l'altre és poble.
O sigui, els habitants no defineixen la denominació d'un municipi.
Sí, és una concessió, com aquests poblets escampats. Que,
o sigui, no és una qüestió d'habitants.
Sí, una concessió d'un noble, per exemple, de la comarca.
Deixa'm dir, a Andreu, que al Facebook, aquesta pregunta de... què defineix un poble o una ciutat,
sí,
no hi ha una resposta concreta. Surten diverses teories, però no n'hi ha cap que diguis, ah, això va així. És a dir, que no és allò... Alguns diuen, a partir de 20.000 habitants ja passes a ser ciutat. I es veu que no.
No, no és així, no.
A veure si algú ens ho acaba de confirmar, com va això.
Bé, jo... el poble meu és Vila. I el poble al costat, que és molt més gran, doncs és poble. I això ve, en el meu cas, ve una concessió del comtat de Prades. I acostumava a aquesta concessió a tenir el poder en aquesta població de fer mercat una vegada a la setmana. I això, el meu entorn s'acompleix.
D'acord, Andreu.
I una altra cosa, una pregunta que s'acaba de fer ara, que es va contestar a través de la ràdio, de la ràdio vostra. És quan se brinda amb dues copes, s'han de picar les copes, perquè és una garantia de que esquitxa el líquid d'una a l'altra i es barreja. I això és la garantia de que ni un ni l'altre hi ha posat verí el líquid.
D'acord, d'acord. Si no, Nevero. Una abraçada, Andreu.
Molt bé, igualment a tots, gràcies.
I ara Sabadell, doctor Duart, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Mira, era per contestar allò de King Kong.
Sí.
La primera versió és del 1933 i la noia icònica rossa és la Fay Wray. Aleshores, després es van fer algunes altres versions de l'original. 45 anys després del 33 es va fer una altra versió que era el 76. Es va tenir molt èxit i inclús va guanyar després un Òscar. Després va arribar la seqüela, el remake del King Kong el 1982. I, en fi, no hi ha res més així. És a dir que de fet, també aquí assenyala que hi ha hagut altres remakes, però de poca monta. D'acord?
Molt bé, Eduard.
Molt bon any.
Igualment.
Adéu-siau.
Bona nit, bona nit. Doncs va, som camí de 3/4, per cert, de Mark Knopfler. Per què no escoltem unes notes d'aquell tema tan bonic que el veritable amor mai no es fon, no? Sempre queda. True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever. No walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to wherever I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as your sign. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us. True love will never fade. 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 Thank you.
shuffling forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the pier. And I dream I'm on a steamer pulling out of here. When I think about us, I see a picture that we made.
És la famosa Leiches Blut de Johann Strauss II, més coneguda com la Polka Strauss, i que fa poca estona ha sonat el primer dels 6 concerts d'any nou amb la Filarmònica del Vallès al Palau de la Música, comandada per Isabel Rubio, la distingida i reconeguda directora d'orquestra murciana, que torna, i els que doncs, ho van poder gaudir l'any passat ho celebrem. Isabel, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltes gràcies.
Com ha anat l'estrena?
Pues molt bonic, perquè estava tot el palau lleno, havia una energia preciosa i, bueno, pues con mucha alegría de volver y disfrutarlo en el escenario, y es lo que ha pasado. Y tenemos más oportunidades, que son 5 más.
¿Y tú cómo estás?
Yo muy emocionada, la verdad. La verdad es que tenía una sensación ayer de... Salió tan bien el año pasado, tan felices todos, que tenía como un poco de nervio de repetir igual, ¿no? De no bajar, de que no fuera un poquito peor que el año pasado, pero no. Estoy muy bien porque... Hay algunas piezas que son diferentes, no me refiero al repertorio, sino a la energía, ¿no? A la recepción del público, y creo que igual de bien, igual de contentos.
¿Cómo explicas este éxito?
Bueno, cuando se hacen las cosas desde el cariño, desde el principio hasta el final, pues yo creo que la rueda se activa, ¿no? Cuando hay buena música, cuando hay buenos músicos, cuando hay buenas propuestas artísticas, cuando hay buena recepción del Palau, cuando el Palau es maravilloso, que es una meca cultural increíble, eso es vivir ahí dentro un espectáculo, yo cada vez que entro, vamos, me quedo igual, de embobada. Cuando todo va bien, hay éxito, y el público encima de aquí de Barcelona es especial, pues todo se une.
¿Qué li trobes al públic d'aquí?
Mucha calidez, mucha cercanía, una respuesta sincera. Siempre aplaude cálido, siempre, aunque les guste un poco menos, que hay piezas que lo notan, ¿no? Que el aplauso no es con vítores y... Pero cuando lo es atronador y te responde enseguida. Y además entra en el juego, porque este concierto, como sabes, es especial. y hacemos al público participar y, vamos, a la primera que le pidas te da el doble.
¿Y per tu què representa el concert d'any nou?
Pues fue de las cosas más bonitas de mi año pasado y tenía muchas ganas de volver. Cuando me volvieron a invitar lo agradecí mucho porque, bueno, pues eso, me sentí realizada desde el principio y disfruto mucho. Además, los músicos de la orquesta conmigo pues están muy, muy contentos, creo, yo también con ellos. Hay como buena comunión, ¿no? Y pues me siento en casa, la verdad.
Mm. Has estat, Isabel, al capdavant de l'Orquestra de Ràdio i Televisió Espanyola, també de la Nacional d'Espanya, també del Teatro Real, de la Filarmònia de Gran Canària, de la de València, de la Sinfònica de Múrcia, de la d'Oviedo, de la Sinfònica de Bilbao, diverses col·laboracions internacionals, i actualment ets titular de la Jove Orquestra de les Comarques de Gironines, la JOC, associada a la de Vigo i a la Jove Sinfònica de Granada. Quin balanç en fas de la teva trajectòria?
Bueno, la carrera de los directores de orquesta es como muy individual, ¿no? Es como muy especial, muy particular el camino, y no hay como una línea a seguir clave, ¿no? Diría que en mi caso he hecho todos los cursos, todos los concursos que he podido, he intentado dirigir en todos los sitios que he podido, pero sí que la describiría como paso a paso, ¿no? O sea, subir un escalón ahora, el siguiente después, es como hacer todas las etapas que me correspondían y hacerla pues trabajando duro, trabajando con ilusión y sobre todo conociendo mucha gente en todos los sitios maravillosa. Digamos que completa, ¿no? Día a día estoy contenta con lo que tengo.
Isabel, et veus un dia dirigint el concert d'any nou des del Musikverein i la Filarmònica de Viena?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Por varias razones. Primero porque, sinceramente, no lo veo un concierto tan importante. Me vería antes dirigiendo otro tipo de concierto y, sobre todo, uno que me defina más a mí, ¿no? Que a lo mejor la música me sienta más cómoda o que fuera algo más cercano a mí. Y porque es que no han invitado aún a ninguna mujer.
Això et volia Todavía. Dir, això et volia dir. El sostre claro. De vidre, no? El techo de cristal, te n'has trobat, tu?
Hace poco diría que no tanto, pero cuanto más veo, más me doy cuenta de que sí, hay sitios en los que sí. Y sobre todo personas. Pero vamos, mi carrera está siendo... Estoy teniendo bastante suerte, estoy trabajando bien, creo que tratando con personas maravillosas y me están dando oportunidades. O sea que intentando dejar de lado esas situaciones, yo ahora mismo vamos para adelante con las orejeras de burro y cuando ya seamos más mayores haremos un poco de balance. Y si podemos cambiar cosas, pues sin duda lo haré. Uh-huh. Cambiaré para que las generaciones futuras pues no tengan que luchar en esas plazas, ¿no?
Sí. ¿Y el teu principal repte, quin és, Isabel?
Pues... mi principal reto... Uy, pues no me lo había planteado.
vius molt al dia.
Sí, y me gusta. El caso es que me gusta. Mi principal reto a lo mejor es esto, ¿no? Guardar lo que tengo y que no vaya hacia atrás. El poder seguir viviendo de lo que hago y seguir disfrutando de lo que hago. Que no se convierta en una rutina nunca. Aunque bueno, con la vida que tenemos los directores de orquesta, rutina es lo menos cercano a lo que tenemos. Y seguir conociendo gente maravillosa y haciendo música maravillosa, diría. Seguir estando bien todos los días.
Uh-huh. ¿Y es pot compatibilitzar la vida familiar amb la direcció d'orquestra?
¿Te refieres a tener niños?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay gente que lo puede hacer, sí. Yo en este caso no tengo, pero sí que es difícil, ¿eh? Conozco, ya seas hombre o seas mujer, bueno, los padres tienen que pues dejar de ver a sus hijos un tiempo porque se van de viaje, dejarlos con otras personas... Y bueno, y si eres mujer y dependen de ti biológicamente, obviamente es peor. Aunque sí que conozco directoras que lo han hecho y bueno, Pues fàcil no és.
Isabel Rubió dirigeix els 6 concerts d'any nou al Palau. El primer s'ha fet aquest diumenge 29. Els propers seran dimarts 31, dimecres 1, dijous 2, amb doble funció, i dissabte 4 de gener. Doncs ens acomiadarem, Isabel, amb una joia que heu estrenat fa poc i que ens ha seleccionat el vals d'Anna Martina, de Jonot Martorell, compositor, pianista i director d'orquestra mallorquí. És una joia.
Sí, y encima es que es buena gente. Es de Menorca y es amigo mío, que lo conocí trabajando, y es una maravilla de músico y mejor persona todavía.
Doncs presenta'ns-la per tots els oients i tancarem el programa amb el vals d'Anna Martina.
Perfecto, pues es una pieza que él compuso a su hija que aún no había nacido. Se la compuso para piano y ya cuando ella nació la orquestó y la hemos estrenado esta mañana, domingo 29, en el Palau. Y como es con tanto cariño esta pieza y es preciosa, pues espero que la disfruten.
Ben segur que sí, i amb això doncs ens acomiadem també dels oients. Fins demà a mitjanit. Isabel Rubió, un plaer, i ara, amb el teu permís, fem anar la vareta i la batuta, en aquest cas, no?
Sí.
I que soni la música, no?
Música, maestro, sí, senyor.
Bona nit i feliç entrada d'any i per molts anys.
Bona nit, gràcies.